tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres, moment d'encetar una nova edició del programa Ràdio Balaguer.cat. Aquí la sintonia de Ràdio Balaguer. Saludem, com sempre, el Jordi, que ens arriba des de Comsa Online. Què tal, Jordi? Tot a punt?
Tot a punt.
Jordi, ens acostem a final de mes i ens acostem a final de concurs, eh?
Sí, recordem que donàvem 100 euros per comprar Comsa Online i només heu d'endevinar la pregunta que us fem, que aquest mes és molt fàcil.
Doncs en parlarem, ho tornarem a recordar al final del programa. I avui tenim un programa, doncs, menys dens. És aquesta, un cop al mes que fem el programa una mica més curtet. I, bueno, així tot tenim força coses per explicar, eh?
Sí, sens dubte.
Doncs vinga, va, entrem en matèria. Doncs entrem en matèria. Avui la música ens arribarà des de Rússia. Li posarà un DJ i productor, s'anomena Piramex. Amb ell comencem parlant de batalles judicials. Sempre hi ha batalles judicials, sempre les empreses ja fa temps que van descobrir de que, bueno, se'n fa molts de quartos treballant, però també se'n fa molts de quartos als jutjats si tot va bé. I en aquest cas tenim un problema i unes discussions entre ARM i Qualcomm. La gent d'ARM diu que Qualcomm els ha de pagar més i, bueno, sí, Qualcomm no hi està d'acord, eh?
Diguem que no és una disputa menor, eh? Perquè Qualcomm, com hem explicat en aquest programa, que fins i tot hi ha rumors que apunten, no?, que volen comprar, que vol comprar la totpoderosa Intel, pues bé, hi ha rumors que apunten, no?, que possiblement és de les companyies tecnològiques a nivell de processadors més potenta del món ara mateix. Pues bé, que la companyia ARM li vulgui retirar la llicència no és una cosa menor.
De què estem parlant exactament? Doncs estem parlant de que Qualcomm hi ha una sèrie de processadors, i més dels que treu pit últimament, que estan dissenyats seguint arquitectures que ha dissenyat o ha pensat ARM, no?
Sí, bàsicament la majoria d'arquitectures que fabrica Qualcomm són de la companyia ARM, utilitza les seves patents i, per tant, paga la companyia ARM. És a dir, Qualcomm no podria vendre els seus potentíssims processadors sense aquestes patents d'ARM.
Uh-huh. Què és el que ha passat aquí? Doncs que justament aquestes últimes arquitectures, les últimes incorporacions que ha fet ARM en aquesta arquitectura i que han permès a Qualcomm arribar a processadors com l'Snapdragon 8 Elite, doncs ARM vol més quartos. I Qualcomm se veu que no hi està d'acord i, arribada la discussió, es veu que no només li retiraria la patent d'aquest, sinó que igual li retira totes les patents.
Sí, de moment sembla ser només una lluita de galls, veurem com acaba, perquè no crec que ni ARM vulgo de deixar de cobrar de Qualcomm, ni Qualcomm vulgo deixar de vendre processadors.
Sí, perquè no estem parlant només dels últims, o sigui, la batalla s'ha ampliat, ja tenien una discussió judicial per algunes patents aquests últims, però és que ara estan parlant de tots.
Sí, sí.
O sigui, no serien només els últims processadors de Snapdragon, sinó serien tot el que estigués fabricant de xips que tinguessin a veure alguna cosa amb ARM.
Sí, bàsicament comentaus que, per exemple, un 60% dels processadors que hi ha avui en dia als mòbils estan fabricats per Qualcomm. Per tant, com diem, no és una notícia menor. Bé, de moment ARM ha comunicat a Qualcomm que té 60 dies per retirar, bàsicament per deixar de vendre processadors d'ARM i, bueno, i Qualcomm, evidentment, ho ha denunciat als jutjats.
Doncs veurem com acaba tot això. Algú dirà 60 dies, des de quan, com funciona això? Justament acaba 2 dies abans de Nadal.
Sí.
O sigui, un regal de festes, això, eh?
Sí, sí, de moment, bueno, fins i tot hi ha alguns rumors que apunten que no hi haurà ni judici, que s'acabaran ficant d'acord de les dues companyies. Però bé, de moment la batalla està servida i, com veiem, i com hem dit, no és una batalla menor.
Anem a parlar de Google, perquè ens estan treballant o ens diuen que treballen amb un nou projecte. S'anomena projecte Jarvis. I què és això? Doncs és una intel·ligència artificial que serà capaç de fer anar el nostre ordinador. Home, també estaria bé això, eh?
Sí, de moment, fins a dia d'avui, un ordinador només el pot fer anar una persona. No hi ha cap bot, cap intel·ligència artificial que sigui capaç de fer-ho. Però bé, sembla ser que Google vol canviar les coses i està treballant ja amb un bot, amb un robot, basat en intel·ligència artificial, que serà capaç de controlar el nostre PC. Podrà navegar per internet, realitzar funcions bàsiques i, bueno, tota una sèrie de tasques.
De moment suposem que parlem de funcions bàsiques perquè és inicial, això, però a la llarga podria arribar a fer-ho tot. Clar, algú dirà, a vegades faig feines superautomàtiques amb l'ordinador o entro en certes pàgines web a fer unes coses que faig de forma bastant mecànica. no seria tan fàcil com que la famosa intel·ligència artificial ho pogués fer per mi, doncs sembla que Google hi treballa en això, no?
Sí, Google hi està treballant i, evidentment, algú també ho veu molt bé i altres ja s'han ficat les mans al cap. Si els robots poden arribar a controlar el nostre PC, pobres de nosaltres.
O sigui, bueno, clar, podran fer exactament tot el que vulguin i com si fossin nosaltres mateixos.
Sí.
O sigui, si nosaltres hi teniu les contrasenyes guardades, doncs el robot podrà accedir fins i tot al vostre compte del banc, sí, podrà moure diners, podrà fer el que li faci falta. Bueno, de totes maneres ja està treballant. Projecte Jarvis s'anomena, sembla que vindrà integrat amb la intel·ligència artificial de Google, amb Gemini, o sigui, es casaran, i haurem de donar per això uns permisos especials a través del nostre navegador, que suposem que serà el Chrome, perquè tot plegat pugui funcionar. Encara ho estan treballant, eh? No, la setmana que ve no serà això. Qui també està treballant és Meta, també treballa amb intel·ligència artificial, perquè és el que està de moda avui en dia i el que sembla que ha de donar molts diners en el futur. I en què treballen? Doncs treballen amb un nou cercador.
Sí, bàsicament no només Google, potser és el cercador més conegut i amb diferència, no? El Bing de Microsoft també, però bé, la mateixa companyia de Facebook, que és Meta, està treballant també en fer un cercador que està basat en intel·ligència artificial i bàsicament arribarà això a qualsevol dispositiu perquè puguem utilitzar-lo de manera eficient.
Les cerques són un monopoli, podríem dir, Jordi. Quan algú li parles de cercar per internet, el 99% de la gent et contestaria a Google. No vol dir que el 99% facin a Google, però quan penses en cercador penses en Google. Després cadascú fa anar una mica el que d'això, no? Però majoritàriament és Google.
Sí, i Microsoft, diguem que amb el seu Bing i amb la intel·ligència artificial de Copilot ja ha intentat menjar-li una mica de pastel a Google, però sembla ser que no ha pogut.
Doncs ara ve un altre competidor, Meta està treballant i Meta, bueno, ells sabran com s'ho volen fer. Suposo que voldran tirar de les seues xarxes propietàries i redirigir-te una mica cap al camí que vol. Una mica el que ha fet Microsoft amb Windows fins que li han picat la cresta, no? Allò de que sempre s'acaba instal·lant el seu navegador com a prioritari, que porta el Bing incorporat, que, bueno, suposem que ells voldran fer una mica el mateix.
Sí.
A grans trets, algú dirà, i per què sí que anem aquest cacau? Doncs perquè és un cacau que dona quartos. Això del món de les cerques dona quartos.
Sí, bàsicament dona diners i, a part, sembla una evolució lògica, no? Una de les funcions més específiques i més interessants que pot fer una intel·ligència artificial. Uh-huh. Millorar-nos les nostres búsquedes a internet, ajudar-nos a buscar.
De fet, fins i tot les informacions filtrades diu que ara estarien parlant i aliats amb Reuters, per a donar més informació a les notícies. O sigui que és una cosa que va en sèrio. Anem a parlar de Nikon. No anem a parlar de càmeres fotogràfiques, tot i que veureu que en aquesta notícia nombrarem a Nikon i nombrarem a Canon, però és que aquests dos fabricants, a part de fàbriques, a part de càmeres fotogràfiques, fan altres coses, i és que Nikon ha anunciat que està treballant en una màquina per a litografia digital que tindrà una resolució d'un micró i que la tindrà a punt per l'any 2026. Ara us explicarem que es veu que el mercat de les litografies està dominat per Nikon i per Canon.
Sí, bàsicament la notícia es basa en que Canon ja té disponible una màquina per a litografia amb tecnologia de nanoimpressió, amb la qual vol implementar la solució que ofereix ASML.
Que és el principal fabricant de màquines per a fer litografies.
Sí, i aquesta màquina ja s'ha enviat amb alguns clients, alguns com l'Institut d'Electrònica de Texas i entre altres. I Canon també li ha sortit competència, ja que Nikon està treballant amb una màquina de litografies digitals amb una resolució de només un micró.
Algú dirà, i tot això què té a veure amb la informàtica? Perquè, clar, lògicament, si no sabem de què va, però és que la litografia és, heu de saber que són els dibuixos que tenen les plaques on després anem ficant tots els xips, o sigui, és el que dibuixa els circuits on després els xips han d'acabar treballant. És molt important la litografia. I de què estem parlant? Doncs que tant Canon com Nikon són dels principals fabricants d'aquestes tecnologies i són els que estan lluitant ara per a veure qui ho fa més petit.
Sí, i bàsicament que s'espera que aquesta nova màquina per a litografia digital estigui disponible durant l'any 2026, que arribarà per ajudar a afrontar l'alta demanda generada pels xips d'intel·ligència artificial.
Uh-huh. Algú dirà també, per què aquesta evolució? Doncs pel mateix, com millor sigui la tecnologia, més barats són els costos, més petits podran ser els xips, tot és una cadena, sempre ve a ser el mateix, eh? Doncs ja ho sabeu, guerra oberta entre Nikon i Canon, però aquesta guerra és una guerra per a l'evolució. Més coses que us volem explicar avui. Us volem parlar de Google i dels seus processadors Tensor. Hem sabut més coses sobre el G5 i el G6 i el que veiem de moment és que sí, seran millors que els que tenim ara, però no seran processadors topall. Sembla que Google no està per la guerra de dir tinc el processador més potent.
Sí, sembla ser que s'han filtrat les noves especificacions dels xips de Google i bàsicament estaran fabricats, com no, pel fabricant xinès TSMC i, a més, a 3 nanòmetres.
Doncs aquest és un dels primers canvis, perquè fins ara Google confiava en Samsung i deixa de confiar en Samsung.
Sí, i se'n va al principal fabricant i competència com és TSMC. Tindrem les especificacions del G5, que el G5 anirà als nou Pixel 10 i el G6 anirà ja als futuribles encara més Pixel 11.
Doncs el primer que han vist és que no fa cap salt, en el cas del G5, cap a nuclis nous o la nova distribució de nuclis que estem veient que està evolucionant Snapdragon, sinó que continuarà amb el mateix que teníem ara, amb aquest còrtex d'alt rendiment, 5 còrtex de mitjà i 2 de potència bàsica. Segueix, són uns xips continuistes amb el que teníem fins ara.
Sí, no presentaran, per tant, grans novetats amb càlcul i potència, els nous píxels.
Ens expliquen que sí que suportaran aquest el primer de sensors de 200 megapíxels, amb fotografies de 108 megapíxels, enregistrament a 8K, i fins i tot al G6, que és el que hauria de vindre a la generació posterior de mòbils, sí que ens fan alguna millora més. Per exemple, ens diuen que podran tindre càmeres amb zooms de 100 augments, però de totes maneres no veiem cap canvi tecnològic destacable. Sí. No sé, recordem que hi ha una guerra, quan parlem de processadors, tothom mira de traure el processador més potent, Snapdragon va al capdavant, però MediaTek no es queda enrere i recordem que Apple també presumeix molt dels seus processadors. Google sembla que no entra en aquesta guerra.
Sí, sembla ser que es quedarà lluny dels nous Snapdragon 8 Elite, anunciats ja.
Doncs potser haurà de competir amb Huawei, no sé. També us volem explicar que ha aparegut en un portal especialitzat com Estina el nou Realme GT7 Pro. Per què us ho expliquem? A grans trets, per veure una mica quines són les seves característiques i perquè ha de ser un dels primers terminals en arribar al mercat amb el nou Snapdragon 8 Elite, l'esperat Snapdragon 8 Elite, que segons els primers benchmarks que ara sí que es poden veure, diu que rendeix més d'un 50% respecte a la generació anterior.
Sí, és un nou buc insígnia de la companyia Realme i és un telèfon del qual s'havia rumorejat alguna de les característiques. Per tant, anem-nos a explicar-les, i és que comptarà amb una pantalla de 6,78 polzades, resolució de 2.780x1.264, pantalla panell Samsung Echo 2 OLED Plus i també un, com no, Snapdragon 8 Elite.
Crida l'atenció també el ben equipat que vindrà, perquè tindrem opcions de 8, 12, 16 i 24 GB de RAM. Els mòbils estan disparadíssims, Jordi. No sé si fa falta tanta RAM, perquè la majoria de gent a casa en el vostre ordinador potser no els té, 24 GB de RAM.
Sí, a més de comptar amb 128, 256, 512 o 1 TB de capacitat.
Doncs xifres espectaculars. Pel que fa a càmeres, un telèfon que tindrà una càmera principal de 50 megapíxels, un teleobjectiu amb zoom de 3 augments de 50 i un gran angular de 8 megapíxels.
Sí, també una càmera de 16 pels frontals de selfie i el pes serà només de 223 grams. Carga ràpida de 120 watts i una bateria força potente de 6.500 mAh.
Crida l'atenció a la bateria perquè últimament estàvem veient que un estàndard era sobre els 5.000, 5.000 i poc.
Sí, per tant, bueno, si voldreu ser els que tindreu un dels primers mòbils Realme amb el Snapdragon 8 Elite, doncs aquest serà els primers que es presentaran.
Doncs aquest serà dels primers, però entrarà directament en competència amb el Xiaomi 15, perquè Xiaomi també ha presentat la seva sèrie 15, que té dos sabors, la Pro i la Normal, i també serà dels primers que vindrà amb Snapdragon 8 Elite. Caldrà veure quin és el primer que arriba al mercat europeu per nosaltres,
sí, perquè
per saber quin...
Han sigut presentats a la Xina i de moment encara no els tenim aquí. El que és el Xiaomi li toca presentar el 15 Pro, un mòbil que apareix amb una bateria de 6.110 mAh, el Snapdragon 8 Elite i una triple càmera Leica de 50 megapíxels.
Doncs, com diem, tenim dos sabors. Nosaltres ens centrem molt en el Pro, perquè és el buc insignia. Sabeu que sempre l'afegitó Pro és el que treu pit. Dispositius que succeeixen a la sèrie 14, els han presentat, com diem, a la Xina, i són els primers de Xiaomi que vindran amb aquest Snapdragon 8 Elite i possiblement sigui el primer terminal que puguem comprar aquí amb Snapdragon 8 Elite. veiem sí. canvis també i també tirem pel cap gran. Eh? Aquí no arribem a les 24 gigas de RAM, però també no ens quedem curts.
Sí, sembla ser que bueno, podrem començar també escollint 128 gigas, bueno, perdó, des de fins a un terabyte d'emmagatzematge i 12 i 16 gigas de RAM.
Uh-huh. O sigui, ja anem carregadets de RAM. Pel que fa a les càmeres, estan ubicades més o menys com estaven ubicades a les sèries anteriors, però veiem unes càmeres que ha impulsat Leica i en aquest cas sembla que han de ser millors que les que teníem al Realme. Eh? O sigui, aquest Xiaomi 15 fa traupit de bona fotografia.
Sobretot bona fotografia. Comentant, amb la càrrega ràpida, aquí ens quedem a 90 watts i la bateria un pelet menys, que 6.110 mAh.
Això sí, diuen que han tret un nou vidre, ja no parlen de Gorilla Glass, treuen un vidre que es diu Longjing, sona molt xinès això, Longjing Glass 2.
Sí.
Diuen que té una resistència fins a 16 vegades més gran que les generacions anteriors. Cada vegada que parlem de vidre sempre diem que la resistència és més gran, però sempre veus que algú que porta la pantalla partida. Eh?
Sí, 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 sempre se'ns acaben trencant. Però bé, en tot cas, és una bona notícia saber que està molt reforçat el quant la pantalla. I també comentar que és un panell OLED LTPO, és a dir, també es veurà espectacularment bé, amb un tamany de 6,73 polzades i 3.200 nits.
També està molt bé, 3.200 nits. En teoria és un panell que a plena llum l'hem de veure molt bé. Tot i que, com sempre, capacitat de brillantor màxima. Són aquells pics, un moment que traiem el mòbil de la butxaca, al principi sí, però al cap d'una mica afluixarà brillantor perquè no ho podrà aguantar tanta estona. Han dit que hi havia dues versions. Aquesta és la Pro. La versió no Pro, què perdem? Doncs perdem una mica resolució pantalla, perdem una mica de capacitat de bateria i també a les càmeres tindran menys zoom.
Sí.
Això és el que tenim. A grans trets, algú preguntarà preus? Sí, tenim preus, però són preus al canvi. Recordem que quan arriben a Europa normalment s'acostumen a disparar. Eh?
Sí, però de moment els preus d'aquest Xiaomi no ens han semblat alts i trobarem per 649 euros la versió normal i per quasi bé 700 la versió Pro.
Després haurem de veure, sí, clar, com queden, perquè després quan arribin a Europa segurament pujaran alguna cosa de preu. I Honor ha fet una gran presentació i no ens ha vingut a presentar un telèfon, no. Ens han vingut a presentar sistema operatiu. Tampoc ho hem entès gaire perquè ens presenten un gran sistema operatiu com si tota la competència ara hagués de dir oh, han inventat la gallina dels ous d'or i ara al nostre terminal acabarem implementant aquest sistema operatiu. No, segurament aquest nou Magic OS 9.0 acabarà destinat només als telèfons Honor.
Sí, és curiós, no?, la presentació o el moviment que ha fet Honor presentant-nos aquest Magic OS 9.0, que bàsicament és un programari que promet intel·ligència artificial integrada a tot el sistema, amb millores a nivell de rendiment, connectivitat, seguretat, productivitat, creativitat i fins i tot estètica tecnològica.
Doncs sí, això és el que s'ha inventat o s'ha tret del barret la gent d'Honor, eh? O sigui que el propi sistema operatiu que comanda el nostre telèfon mòbil ja aporta la intel·ligència artificial integrada. No és allò de que el sistema operatiu va per una banda i quan necessitem intel·ligència artificial obrim l'aplicació concreta que necessitem. No, tot el sistema operatiu ja va revolucionat per intel·ligència artificial.
Sí.
Bueno, n'han fet una gran presentació, això vol dir que moltes eines que altres estan incorporant per la seva banda les aplicacions, com poder esborrar gent de fotos, les típiques coses, programar reunions automàticament, gestió de l'agenda, totes aquestes coses, les farà directament integrat al sistema operatiu. Jo, Jordi, torno a dir el mateix. Crec que és un sistema operatiu enfocat a acabar els seus telèfons. No crec que ara la competència digui jo desfai de la meva capa i fico la d'Honor perquè és boníssima.
Sí, potser, bueno, és curiós que ho presento Honor, que és una subfilial de Huawei, i no ho presento directament Huawei, que té el problema que, a més, no pot portar sistema operatiu Android.
Potser per aquí han tirat, perquè han dit si ho presenta Huawei, i llavors segur que ningú ho agafa perquè els vetos seran instantanis.
Sí.
I aquí també ens ha presentat una cosa, per sorpresa, tot i que a vegades ja ho fa Apple, això, de vegades fa la gran presentació i de vegades, doncs mira, ho treu allà i ja està, i no ha passat res. Han presentat nous iMacs, i era una actualització més que necessària, perquè han anat aterrat directament al processador M4, i hi havia terminals d'iMac que no s'actualitzaven des de la generació M1. Clar, això és un gran salt per als iMacs.
Sí, bàsicament els ordenadors de sobretaula, no, d'Apple, que són els iMacs, pues presenten una estètica renovada, bueno, més que estètica, sobretot a nivell intern, gràcies a incorporar els nous chips Apple M4 i intel·ligència artificial, l'Apple Intelligence.
Doncs sí, recordem Apple Intelligence, que de moment només funciona en anglès. Ja veurem a principis de l'any que ve si comença a dignar-se a funcionar en espanyol, no en català encara. Però ja venen preparats aquests ordinadors per a la intel·ligència artificial. És un dels primers o el més destacable salt que veiem en aquesta sèrie del salt de processadors M1 a M4. Eh?
Sí.
Doncs què és el que ens expliquen? Ens expliquen que amb aquest nou processador tindrem 1,7 vegades més de productivitat diària i 2,1 en tasques, per exemple, com editar fotos o jugar.
Sí, realment és molt més potent aquest M4. Recordem que la versió actual de IMAX 9 amb l'M1.
Clar.
Per tant, són 4 generacions menys.
També veiem que incorpora aquest Neural Engine, que és el processador específic dins del processador. Hi ha un altre processador per a la intel·ligència artificial. Per aquesta Apple Intelligence, que de moment aquí encara quasi bé res funciona.
Sí, sembla ser que aquests nous iMacs també han millorat molt la qualitat de pantalla, la seva resolució. Per exemple, començant per la de 24 polzades, tenim 4,5K de resolució.
Doncs ja veieu que han millorat en pantalles. També hem afegit càmeres que són millor. I també la connectivitat ha millorat en tots els aspectes. És normal que hagi millorat perquè nova versió significa una connectivitat millorada segur. I més quan estem parlant d'un salt de 3 generacions de processador, des de la generació M1 fins a la generació M4.
A més, comentar que aquest nou Mac ja es pot reservar i arribarà el proper 8 de novembre. Per tant, està al caure.
Està al caure. Doncs algú dirà, i de preus com anem? Doncs de preus, vale, per ser un ordinador Mac, no és barat, però tampoc és car. Tot i que ara us hem de dir també que el preu que us direm és el de base, perquè, com sempre, el podem anar personalitzant.
Sí, començarem pel més econòmic, que sortirà per 1.519 euros.
Doncs aquest seria el més econòmic. Què vol dir això? Vol dir, és una opció de 8 nuclis de CPU, 8 de GPU, 16 GB de RAM i 256 de capacitat. A partir d'aquí, què el volem fer créixer? Doncs aneu preparant la cartera.
Sí.
Bueno, ja veiem, per exemple, ens han tret una cosa que és el vidre nanotexturitzat. Aquest vidre nanotexturitzat valdrà 230 euros més, perquè us poseu a la idea, no? O si volem ampliar la memòria de 16 a 32, 460 euros més. Ja sabeu que com funciona això a la Casa de la Poma, que podem créixer tant com vulguem, només cal rascar-se la cartera. I finalment també, i abans d'anar cap a parlar de videojocs, us volem parlar de Netflix, perquè estrena una nova funció que no veureu de moment molt destacada a les vostres pantalles dels vostres dispositius televisius, però sí als que feu anar a través de tauletes o mòbils, i és que ha estrenat una funció per compartir escenes de sèries i pel·lícules.
Sí, i fins i tot li he ficat un nom, l'ha anomenat Moments. I bàsicament és una eina que ens permet capturar escenes que nosaltres considerem memorables de les nostres sèries o pel·lícules. I per què ho volem capturar? Bàsicament per compartir-ho amb els nostres.
Doncs sí, ells en principi ens venen de que aquests moments els podrem guardar com si els volguéssim tornar a veure. O sigui, igual que tenim el nostre espai, del meu espai també tindrem un espai que es dirà Moments, on tindrem aquests petits fragments per si els volem recuperar en qualsevol moment, per si ens fa gràcia, però van més enllà, eh?
Sí, en part de guardar amb aquesta carpeta Momentos, també ens permetrà compartir-les a les xarxes socials. Per tant, ho podrem passar a través d'Instagram i també Facebook.
Suposo, Jordi, que és purament una estratègia de màrqueting. El que esperen és que la gent veu una pel·lícula, veu una sèrie, veu qualsevol cosa, li fa gràcia, comparteixi a la seva xarxa social i tothom que li faci gràcia hagi vist aquell fragment ja trobarà l'enllaç pertinent per aterrar a Netflix i
pagar la quota de Netflix.
I pagar la quota de Netflix.
Ni més ni menys.
Està bé, com a estratègia de màrqueting.
Sí.
Doncs ja veieu, aquí qui no corre bola, tothom busca la manera de monetitzar les inversions. Al cap i a la fi, la indústria, el negoci és això. Anem a parlar de videojocs, uns altres que fan negocis, però alguns a vegades els negocis no els acaba sortint bé. És el cas de la primera notícia que ens portes i, de fet, la notícia destacada de videojocs aquesta setmana abans d'entrar al nostre repàs de videojocs. En aquest cas, a qui no li ha sortit bé, el negoci és a Sony.
Sí, la totpoderosa Sony, no?, de Sony PlayStation, per exemple, doncs hi ha hagut un negoci que no li ha sortit bé. I és que fa pocs mesos va comprar una companyia que s'anomena Firewall. Bàsicament la va comprar perquè tenia a punt un videojoc que es deia Conquer, un joc que se les prometia molt felices. És un videojoc de ciència-ficció, bàsicament és un shooter, jugador contra jugador, i basat en herois. En herois alienígenes i, com hem dit, està basat en ciència-ficció. Presentava una varietat de personatges curiosos, tant humans com alienígenes, meitat robots, etc. I cadascun tenia una habilitat diferent. Podien fer salts i tenien poders extraordinaris.
Vaja, pinta molt bé això.
Pinta molt bé.
Doncs, pintava, no?
Pintava, no? Perquè bàsicament el que ha fet ja Sony és no sols ha cancel·lat el videojoc, que va sortir l'agost i ja l'han cancel·lat i per tant ja no hi podrem jugar, tornen els diners a tots els compradors, sinó que a més s'ha cargat la companyia.
Directament.
Directament.
Vaja, així devia ser de bona la proposta, no? O així haurà encaixat, no sé.
Curiós, a vegades no tot són bones notícies, no? I darrerament sembla que dintre del món dels videojocs no hi ha espai per tant videojoc i tanta companyia.
De fet, la cancel·lació ens apunten de que és perquè no hi jugava la gent. I per què no jugava la gent? Doncs diu la crítica de perquè no oferia res de nou, perquè era més el mateix d'altres que ja existien.
Sí, sí, el joc realment no pinta bé.
Doncs ja veieu, així van les coses, a vegades no tots els negocis surten bé. Vinga, anem a fer repàs ràpid. Jocs de la setmana. El primer que ens portes, nom en majúscules, Red Dead Redemption.
Sí, Red Dead Redemption, una remasterització, bàsicament, és un dels videojocs, no?, basats pels mateixos creadors del Grand Theft Auto, i on ens presentava doncs, les mateixes premisses, però amb un salvatge oeste de fa 500 anys, o, bueno, perdó, o 300 o així.
Doncs ara tenim l'oportunitat de jugar-lo des d'aquesta setmana en PC, Nintendo Switch, també, PlayStation 4 i Xbox. Arriba, vaja, que m'ho han fet baixar a totes les plataformes. El podrem jugar allà on faci falta.
Sí, per tant, podrem disfrutar d'aquesta nova remasterització posada al dia i podrem tornar a viure la història de John Marston mentre busca els seus últims membres vius de la famosa banda de Van der Linde.
Doncs amb millors aspectes visuals i compatible amb totes les plataformes.
Sí, per tant, si voleu aprofitar la tirada de les últimes videoconsoles o del vostre PC, aquest Redemption Remastered és una bona opció.
Ara que s'acosta Halloween, anem a parlar de Vampires, Vampire Survivors.
Sí, us parlem d'un videojoc que, com no, o com ens indica el mateix nom, està basat en vampirs. És una, a més, una expansió d'un videojoc simple i addictiu, pot ser dels millors de la història, i la veritat que, bueno, tinguent aquesta temàtica, basada, a més, en Castlevania i els vampirs, pues, bueno, és un joc molt recomanable. Tindrem més de 20 personatges, 40 armes, 30 cançons i un mapa gegantí. Tots inspirats amb el joc de Castlevania i, bàsicament, podrem disfrutar pues, amb aquest joc d'aventures de vampirs i del món de Castlevania.
Doncs també el tenim per a totes les plataformes, des d'ordinadors fins a la Nintendo Switch, passant lògicament per les dues PlayStations i també les Xbox. Un altre nom amb majúscules, Horizon Zero Dawn. També el veurem lluir millor ara, eh?
Sí, bàsicament sembla ser que avui només us parlem de remasteritzacions, no? I també estem amb el mateix amb l'Horizon Zero Dawn. Una de les genialitats de Sony, aquesta sí, no? No com el Concord, que us parlàvem abans, i és bàsicament un dels millors videojocs que ha tret, sens dubte, una de les millors sagues. Va ser, per tant, ens presenten una nova remasterització que ens permetrà disfrutar del fantàstic Horizon Zero Dawn ficat al dia en PC, amb els últims PCs i també amb les últimes PlayStation 5.
I ja que estem parlant avui de tants noms majúscules, el següent és un Dragon Age, i és l'última proposta d'aquesta setmana.
Sí, des del meu punt de vista, Dragon Age és una de les millors sagues de RPGs, de jocs de rols de la història, sens dubte. I per tant ens presenta una nova saga, que es diu Veilguard. Bàsicament, fet per la mateixa companyia, la de sempre, BioWare, i no estava morta, sinó que seguia desenvolupant la seva saga Dragon Age. Arriba la seva quarta entrega, un videojoc que, bueno, potser no n'havíem parlat gaire, no?, com a promeses, com a pròxims estrenes, però ja el tenim aquí. I viatgem fins al regne de Tedas, on dos déus foscos s'han alliberat de la seva presó. Estan disposats a destruir tot per venjança dels que es van empresonar, i amb aquestes premisses, pues, el protagonista de Dragon Age haurem de lluitar contra un sinfí, contra el Bel, i contra un sinfí de personatges malignes.
Doncs ja ho sabeu, Dragon Age, nova opció de jugar-hi, si us havíeu acabat el que teníeu fins ara, de Veilguard s'anomena. El tenim disponible per a les consoles d'última generació, veiem, per a ordinador, PlayStation 5 i les Xbox. Doncs això és el que us volíem explicar al programa d'avui. Ens queda un minutet, Jordi, per això que és el que dedicarem a recordar el tema del concurs, perquè tenim en marxa un concurs.
Sí, tenim en marxa un concurs, és vàlid fins aquesta setmana, fins a dijous, i sortegem un val de 100 euros per comprar a Comsa Online.
Ja sabeu que us hem dit diverses vegades la pregunta, de totes maneres la recordem. Quin és el nom del FIFA d'aquest any? Parlem del videojoc de futbol, que ja sabeu que hi ha hagut alguns canvis.
Sí, hi ha hagut uns canvis i també hi ha hagut canvi de noms, per això us ho preguntem. No és difícil la pregunta. Teníem quatre opcions, que són FIFA 25, eSports 25, FIFA 24 i eSports Bàsquet 25.
Vaja, jo crec que algunes s'eliminen automàticament i altres t'encarrilen cap on hauries d'anar. Si penses en la pregunta, penses en les respostes... Vaja, jo crec que tan difícil no és, eh?
I a més, revisant la gent que ha participat, veiem que de moment ho està encertant tothom, o quasi tothom.
Doncs ja ho sabeu, que no ho heu contestat encara, que no sabíeu del que anava, a la web de ComsOnline, www.comsonline.com, deixeu la vostra participació, i entre tots els que l'encertin, sortejarem aquest val de 100 euros per comprar a ComsOnline. Doncs amb això, ara sí, Jordi, arribem ja al final del programa d'avui. Ens trobarem la setmana que ve. Només dir a la gent que es cuidi de l'aigua. Si algú tenim algú que a través d'internet ens escolta des de Terres Valencianes, doncs ànims i escalf, no? I nosaltres mirarem de tornar la setmana que ve amb més continguts.
Sí, passada la castanyada.
Doncs la setmana que ve i a les portes de la Festa Major.
Sí, també.
Doncs la setmana que ve ens trobem.
Que vagi molt bé. Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per ComsOnline de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.